TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Podem declarar oficialment l'estat d'eufòria. Jo crec que no s'ha de controlar, perquè gaudim del present.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 1-2 contra un PSG que ha estat superior durant més minuts i ha demostrat per què és el campió d'Europa. El partit ha començat igualat, però el Barça fent més mal i s'ha avançat amb un gol de Ferran, avui titular per davant de Lewandowski, després d'una bona passada de Rashford. A partir de la mitja hora, el PSG de Luis Enrique ha començat a dominar el partit i ha començat a aixafar el Barça. Mayulu ha fet l'empat abans del descans. A la segona, el PSG encara ha estat més superior, tot i que a Dani Olmo li han salvat un gol sota pals. Al minut 90, el PSG, Gonzalo Ramos, ha fet l'1-2 i no hi ha hagut temps per a més. Primera derrota de la temporada del Barça, queda el consol d'haver estat contra un equipàs com aquest PSG. Ricard, què t'ha agradat?
Que la inferioritat amb el campió d'Europa sigui a l'octubre. Això acaba de començar i el que demostra és que el Barça ha d'evolucionar. I el que ens fa una foto de la situació actual respecte al gran candidat i per mi l'equip més rodó d'Europa, que ha estat capaç de dissimular també les absències de Kvaratskhelia, Dembélé i Doué, fins al punt que no s'ha notat, fins al punt que com a equip el PSG ens ha superat, excepte una fase inicial on el Barça ha estat superior i on s'ha avançat en el marcador. Si ens posem a on érem al mes d'octubre de la temporada passada, el PSG, per exemple, havia començat fatal la Champions i després va créixer durant tota la temporada per acabar com havia d'acabar. No ho penso tant de des de dalt cap avall, sinó el marge de millora que tenen tots els equips. Avui és una foto perfecta per saber tot allò que el Barça necessita millorar per plantar cara al millor equip d'Europa. Com a referència, no sabem si tornarà a guanyar la Champions, però és la referència. Ningú t'exposa i et retrata com ho ha estat capaç avui de fer-ho el PSG amb tantes baixes. Per tant, te n'has adonat que no aguantes el ritme que et marquen, que et proposen, que la pressió no la pots mantenir 90 minuts, que quan te pressionen a dalt no tens solucions per sortir, que les versions individuals han durat una estona. I això té molts significats, eh? La Minya Mal surt d'una lesió, el Barça també tenia baixes, però hi ha situacions col·lectives que el Barça, en partits normals, ni ens adonem, ni el Barça s'adona que està lluny del millor registre i que avui ha pogut comprovar quin era el llistó. És un partit que no serà decisiu a la Champions i que jo crec que el Barça, en lloc de desanimar-lo, l'hauria d'estimular. L'hauria d'estimular per saber on ha d'arribar per ser competitiu contra un equip d'aquest nivell, una màquina tan ben greixada. I això és tant de l'entrenador com dels jugadors, perquè avui el Flick no ha estat capaç de corregir el rumb en cap moment. Al contrari, el Barça s'ha anat desfent i el PSG ha anat creixent. M'agrada que passi a l'octubre. Trobes aquest partit a les eliminatòries i ja no tens marge de millora. T'estàs enfrontant al millor i te n'adones aquell dia que et falta un pam o un pam i mig. Ara te n'adones que et falta el pam i el pam i mig i que, per tant, mentre has de continuar guanyant partits, l'equip no pot oblidar que ha de millorar moltes situacions, ha de tenir més clar quan salta la pressió, ha de saber compensar els moviments, coordinar-los, ajustar-los, no salti un i l'altre no salti, perquè això un dia normal ho pots dissimular, però quan et trobes un equip que no baixa la tensió, que no es desconcentra amb aquest rigor, doncs tot es nota més. Vés a saber si el partit d'avui és una bona referència i una bona notícia pel Barça de cara al futur. El present, gràcies a Déu, no pesarà prou, perquè estem a la segona jornada, això acaba de començar, el Barça té 3 punts i en sumarà molts més.
Dubtes?
Sí, sobre els desajustos en la pressió. És el que més em preocupa. Ja fa dies que tinc alguns dubtes sobre la capacitat per mantenir la regularitat i la constància. Tinc la sensació que el Barça la temporada passada acabava els partits, a l'inici sobretot, empenyent, expulsant, negant línies de passada, i que això ha durat molt pocs minuts. Dic molt pocs minuts perquè quan el Barça s'ha posat 1-0 al marcador, ha començat a regular, i si al PSG li dones un marge, doncs de cop i volta s'hi fiquen. No sé si és que és una qüestió física, no ho crec, pot ser en algun element individual, però, clar, és que en un element individual és molta... En un partit tan igualat és molta concessió. Però crec que, en general, l'equip no tenia clar quan saltava. Ferran saltava sobre el porter, Lamine no s'hi atrevia a anar sobre el central, ja tenien superioritat numèrica. Ells, per exemple, igualaven i no saltaven mai sobre el porter. I això feia que el Barça hagués de jugar amb els llunyans. El Barça li oferia aquesta sortida perquè era ambiciós amb la pressió de Ferran, però la segona línia no hi era a prop, per tant, ells sempre trobaven una sortida, l'equip es recollia una mica, no sé, no he vist que el Barça pogués defensar cap endavant, segur que ha volgut, però avui no ha pogut, i si no ha pogut, ha d'aconseguir saber per què, i sobretot, continuar empenyent. La grandesa del Barça és aquesta capacitat, voracitat que tenia la pressió, que avui hem vist que contra el millor equip d'Europa, doncs és una pressió que no és tan voraç, que el rei de la selva encara no som nosaltres. I hem de descobrir com ho podem fer per continuar passigant cap endavant, arribar a l'hora i forçar, encara que sigui, passades llargues, que els defenses les defensin. I que guanyin els duels, com ha passat en els primers minuts de partit. Això jo crec que mereix una correcció immediata, perquè això marca la tendència dels partits del Barça avui i els de cada dia.
Alguna cosa que no puguis entendre?
Que no tingui solucions contra l'asfíxia del PSG. Ho fan molt bé, són molt bons, pressionen a dalt del primer a l'últim minut, tant els és si et dius Dembélé com si et dius Mayulú, tothom es vesteix per anar a la pressió i empenya. I deixar al darrere tres defenses que també són molt bons, Zavarni, Pacho, Nuno Mendes, 3 contra 3, o fins i tot a Israf quan li tocava. Però el Barça ha de trobar solucions. O sigui, pot ser que no surtin, però no pots quedar-te impotent. I jo he tingut la sensació, a mesura que avançava el partit, sobretot els últims 25 minuts, però molt més els últims 15 i molts més els últims 5, que el Barça no sabia què havia de fer quan sortia. Primer Stenze ja no donava una passada bona. L'any passat Stenze moltes vegades enviava l'equip cap endavant i deia que sortia en llarg, el Barça volia sortir en curt. Si no pot sortir en curt, doncs prova com havia fet Stenze i havia dit fins aquí, sortirà en llarg. Troba solucions, que els centres busquin els llunyans, que els llunyans guanyin duels, que la segona línia faci el pas endavant. Quan arribi la pilota, aleshores a camp rival, frenar, no atacar sempre molt vertical... o sigui, això pot passar-te una estona, però no tanta estona. Això també és una situació que em costa d'entendre, que una cosa és trobar una solució i que no et surti bé, i una altra és no trobar-ne. I el Barça no ha sabut com superar aquesta pressió. Cada minut que passava era més difícil, i així ha fet, això ha fet que al final el PSG aconseguís el que jo crec que estava mereixent per superioritat, que era guanyar el partit. Ha arribat a l'últim minut, és veritat que això fa mal i que per poc ja et ficaves el punt a la butxaca i ho deixaves així, però vaja, el PSG no deixa de ser ambiciós i t'ha superat.
La falta de solucions davant la pressió asfixiant del PSG al Barça, no ha sabut què fer per superar una pressió que no ha donat marge. La pressió desajustada, en aquest cas del Barça, que avui ha castigat el PSG, avui ha estat evident, i aquesta temporada en general la pressió és un aspecte que el Barça ha de polir, i la intensitat del Barça contra el PSG i la inferioritat de l'equip de Flick contra el de Luis Enrique, que ha demostrat per què ara per ara és l'equip més potent d'Europa. I això que venia a Barcelona amb baixes importants. Encara és el mes d'octubre i hi ha marge perquè el Barça millori. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 1, PSG 2. Ara escoltarem Hansi Flick, sentirem l'efecte Costa, però amb l'Agnès Marquès actualitzarem el que està passant tant a Gaza,
sí,
com a Barcelona.
Mira, a Gaza, en aigües internacionals, estem veient com l'exèrcit israelià continua ruixant amb aigua a pressió alguns dels vaixells que transporten encara ajuda humanitària, que encara no han estat abordats i evacuats. Hem explicat que en algun dels casos demanàvem per ràdio, atureu els motors, nosaltres aturarem l'aigua. aigua. És així com s'estan aproximant l'exèrcit israelià en alguns dels vaixells d'aquesta flotilla. Els principals, els més grans, ja haurien estat abordats i els activistes traslladats cap a un port israelià. D'altra banda, continua aquesta concentració a la ronda del mig amb l'avinguda Carles III a Barcelona, que comentàvem abans. Després podrem tornar a fer potser una nova connexió i avançar també que el president de la Generalitat ha cancel·lat tota la seva agenda a Itàlia en solidaritat amb els estudiants que demà faran vaga per la flotilla. Hi ha diverses concentracions previstes. L'anunci s'ha produït justament després que Israel ha interceptat aquesta flotilla. Aquesta és l'última hora.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Diuen que té 7 vides, però per si de cas, protegeix-lo amb l'assegurança per a mascotes de MGC Mútua. És un més de la família. Informa-te'n a mgc.es. L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs ells no han deixat de pedalar i nosaltres ens hem anat desfent.
Sí, sí. El Barça ha sobreviscut fins al minut 90, però en realitat, per mi, el PSG ha estat clarament superior l'última hora de partit de manera indiscutible. I com ara comentaves tu, en alguns moments sense resposta del Barça en el joc. Sí que l'ha tingut pel que fa a les arribades, perquè l'ocasió de Dani Olmo és claríssima i, com tu deies, a base d'una esgarrapada podies haver canviat el signe del partit, però la veritat és que el que hem vist a la segona part no donava en absolut per pensar que el Barça podia guanyar el partit, i segurament sí, tot i que les ocasions clares del PSG han arribat al final per pensar que l'equip de Luis Enrique s'ho enduria.
Quina sensació tens de distància respecte al PSG?
Doncs mira, t'haig de dir que més de la que m'esperava. Jo no he participat mai d'aquest discurs que s'ha instal·lat a l'estiu del Barça és candidat favorit a la Champions, etc., perquè el que li vaig veure al PSG al final de la temporada passada a mi em va semblar un altre nivell.
Deixa que t'interrompi, Jordi, perquè arriba Gerard Martín a la zona mixta. Bona nit, Gerard. Et volia preguntar pel partit, si creus que avui és el millor partit que has fet a la teva carrera i com estàs vivint aquesta evolució amb tots els minuts que has tingut per la lesió de Valde.
Bueno, no sé si és el millor partit que he tingut o no, sí que és veritat que estic satisfet amb el meu partit, però bueno, si haguéssim guanyat, pues hauria estat millor.
Vamos a escuchar ahora a
Gerard Martín. Gerard, buenas noches. Un jarro de agua fría, perder, porque quizás un gol en el último minuto, después de lo que habíais luchado, pues ellos fueron superiores, pero podríais haber minimizado esa superioridad, ¿no?
Sí, sí que es verdad que se nos escapa la victoria ahí al final del partido, pero bueno, al final creo que su victoria es merecida, porque la segunda parte pues han impuesto su ritmo y su juego, y al final estaba claro que en alguna de estas pues nos podían hacer gol.
Es una victoria para aprender, ¿verdad? Porque ha venido el actual campeón de Europa y, como tú decías, en la segunda parte han sido mejores. ¿Es una victoria que os puede enseñar muchas cosas pensando en el futuro en esta competición?
Sí, está claro que una derrota así, pues mejor que sea al principio, y pues analizaremos todo lo que hemos hecho mal para corregirlo y que no nos vuelva a pasar en un futuro.
¿Tienes la sensación, Gerard, de que el Paris Saint-Germain sobre todo se ha superado en lo físico, que físicamente es mejor equipo que vosotros, y no sé si a nivel futbolístico también lo crees?
No, yo pienso que tenemos muy buen equipo y al final pues ellos han hecho las cosas mejor en ese tramo de la segunda parte y al final de la primera, pero no creo que sean superiores físicamente o como equipo. Hoy sí que nos han pasado por encima, pero bueno, nosotros tenemos muy buen equipo también.
Físicament el Barça ha recorregut a la zona mixta, digues, Bernat.
Físicament el Barça ha recorregut 2 quilòmetres més que el PSG aquesta nit.
Ha hagut de córrer molt més. Jordi, on eres?
No, que deia que tot i que jo no he participat mai d'aquest suflé de... Ens hem quedat a un pas de la final i l'any que ve ja som favorits. La veritat és que amb totes les baixes que venia el PSG avui no m'imaginava que es veuria aquesta superioritat. I bé, això només pot dir una cosa, que és que, com tu explicaves, el PSG és un equip que sap exactament què vol fer en cada moment. Per mi hi ha una diferència clau entre els dos equips, que és que el PSG s'ajunta al voltant de la pilota amb molta més facilitat que el Barça. El Barça...
Hi havia moment... Aquesta és la gran diferència dels dos equips.
Per
eh?
Mi, ben, podem anar una per una. Eh? Tu has parlat de la pressió, jo ja estic d'acord, i el problema del Barça en la pressió no ve d'avui. Diumenge contra la Reial Societat, que és evident que no és aquest nivell.
Ja ho
insinuàvem, oi? Sí, vull dir que el Barça té coses a polir, però el nivell de perfecció com a col·lectiu que dona aquest PSG, a mi no... Ara sentia Gerard Martín, bueno, hoy han sido mejores. A mi em fa la sensació que no és una cosa que puguis canviar d'avui per demà. Estic d'acord que això és millor que et passi a l'octubre en un partit que realment no passa res si el perds, perquè tens temps per corregir-ho, i perquè, com ha dit De Jong, ara ja sabem on estem, i és evident que estem un graó per sota, com a mínim, del PSG, i el que hem de fer, si tindràs capacitat tant des de la banqueta com d'efectius per poder salvar aquesta distància que hi ha ara mateix, doncs només ens ho dirà la temporada, però vaja, a mi no em sembla una feina fàcil, perquè crec que el Barça avui ha donat la cara i així tot l'han atropellat.
A mi m'interessa especialment el diagnòstic que faci Flick avui, eh? Perquè no ens havíem trobat gaire en aquesta situació, vaja, no sé si
no, gens... No, com ha dit el Xavi...
On haguem quedat tan exposats, no? Sí. Com per sentir Flick, no en la derrota del resultat, sinó en la distància.
Jo, és que estic d'acord. Jo, això que t'estic dient ara, t'ho podria igual amb un a un. És a dir, la sensació que he tingut a la segona part és de molta inferioritat. I la prova és que el Barça, que és un equip molt vertical, poques vegades sembla precipitat. I, en canvi, avui, a la segona part, com tu explicaves, a la que tenia la pilota, li cremava per intentar aprofitar els espais perquè se sentia inferior. Jo crec que no passa res. No has perdut contra el Gratallops. T'ha guanyat i ha estat millor que tu el campió d'Europa, i això jo no ho llegeixo en negatiu a aquestes altures de la temporada, sinó com un estímul de dir, ei, deixem de mirar-nos al Malik tot el dia, que si som favorits, que si Lamin, que si Pedri, perquè aquests tios ara mateix són millors que nosaltres, posem-hi remei.
És una derrota tan col·lectiva que tampoc es pot apuntar responsabilitats gaire individuals, no? Jo,
per mi no, hi ha errors individuals. M'ha semblat llegir-li els llavis al 1-2, que tu has comentat a la transmissió, a Flick cridar a Balde, mentre gesticulava com volent dir obre't cap a la banda i no tanquis cap a dins. Però això no ho vull apuntar a Balde,
perquè... No, però mira, vaig a aquesta jugada. O sigui, això a Balde li passa contra el Llevant.
Ho fa sovint. Sí.
Aleshores, si no ho corregim contra el Llevant, el dia que toca el PSG, ell no codifica que el Raf deixar-li això és gol. O sigui, contra el Llevant o contra qualsevol altre equip, ell té cames per resoldre-ho, és molt ràpid, però està excedint-se en el desplaçament. Doncs s'ha de corregir un altre dia, perquè si no, el dia del PSG, amb el Raf, ell no repara que aquell jugador no l'atraparà i que aquest avantatge l'aprofitarà. I jo crec que aquestes cosetes són les que avui serveixen perquè haurien de servir pel Barça.
Però que consti que no estava focalitzant
en
Balde, perquè
efectivament... No, em refereixo més al moviment o a aquestes correccions, que hi ha dies que es dissimulen i es resolen, i que hi ha dies que els dies grossos ja es passa factura.
Clar,
no?
És que el salt de nivell és bèstia, perquè a mi em fa la sensació que el Barça a la Lliga va, no diré que molt sobrat perquè hi ha el Madrid, però bastant sobrat, i en canvi avui s'ha vist, no dic que Europa, perquè el Barça s'ha passejat per Europa amb excel·lents actuacions, però avui que t'has trobat probablement no només el campió, sinó el millor equip d'Europa, doncs se t'han vist algunes vergonyes que has de corregir. Jo, això que comentaves tu de la incapacitat per superar la pressió del PSG, que a mi em sembla que és molt difícil, sinó tenir recursos o alternatives pensades per quan et trobis ofegat, perquè és que avui has jugat... No pots tenir una part del darrere més capacitada per jugar a la pilota, perquè has sortit amb els dos centrals que surten millor, amb Koundé, que t'hauria d'ajudar això, i per descomptat amb Pedri i amb De Jong, i ni així. És a dir, hi havia moments que no sorties de l'últim terç de camp. Bé, tot això són coses que que avui la realitat del que és el millor equip d'Europa te les marca, sí, i que les has de... Vaja, t'ha de servir per corregir-les. Jo, de veritat, que no em faria en absolut un drama. Ha vingut un equip que és millor que tu ara mateix, t'ha guanyat, doncs demà serà un altre dia.
Hem dit que era un partit de pressió i possessió i ens han guanyat en les dues assignatures principals. Han estat millor en pilota i han estat millor pressionant. I quan un equip et guanya actualment amb pressió i possessió de manera clara, doncs no per les xifres, Laura, perquè la possessió no ha estat...
46% pel Barça, 54% pel PSG.
Sinó perquè les possessions eren més llargues o eren més a camp rival... perquè també s'ha jugat una miqueta més a camp del Barça i la sensació és que ha governat el partit al PSG i al Barça li ha costat, ha viscut més de situacions episòdiques.
Està parlant Luis Enrique, Movistar.
Juegan, evidentemente, porque tenemos jugadores de mucha calidad, pero que intentan jugar y hacerse daño con el balón uno al otro. Creo que se ha visto un partido muy completo, una primera parte en la que hasta que ellos han marcado el gol han sido superiores, nos ha costado. Una vez que hemos encajado el gol, hemos recuperado nuestro nivel. Nuno ha hecho una jugada increíble y hemos podido superar por esa banda izquierda. Seni ha finalizado. Creo que en la primera parte se ha igualado, la segunda creo que hemos sido mejores.
Disputadísimo el centro del campo. Qué poquito se equivoca Vitinha, pero hoy esa equivocación le ha costado el gol. ¿Os ha costado?
Equivocarse es normal. Viti es un jugador, con Pedri para mí, los dos mejores mediocampistas del mundo, sin ninguna duda. Pedri hoy nos ha costado mucho pararlo. Mira que hemos hablado y demás, y es muy difícil, pero creo que es bonito jugar contra esos jugadores. Provocan en ti y en tu equipo una sensación de querer superarse, de querer mejorar. Hoy hemos jugado con muchos jugadores jóvenes de la cantera que tienen 17, 18 años y es una maravilla tener un equipo así.
Cielo especial para Mayulu, que metió el quinto en la final de la Champions y hoy ha marcado el gol del empate. No están mal los goles que mete, ¿no? Quiero decir, son importantes.
Mayulu tiene mucho nivel, ya lo conoceréis tranquilamente. Y además es un jugador que reúne muchas cosas, la polivalencia, tiene chut con las dos piernas, tiene trabajo defensivo, mucha calidad, puede jugar por dentro, puede jugar por fuera, puede jugar de número 9 como ha jugado hoy. Tengo mucha suerte.
Muchas gracias, enhorabuena, Luis.
Gracias.
Bé, Luis Enrique.
Ara ja Ferran Torres a la zona mixta. Ricard.
Espera un moment. Jordi, el millor.
Eric.
Gràcies.
Bona nit. A nivell personal per com estan anant les coses.
T'havies imaginat començar una temporada sent tan protagonista i fent tants gols i sent tan transcendent en partits com per exemple el d'avui?
Bueno, jo en el meu cap sí, sempre ho he dit i al final jo crec que el temps tot ho fica en el seu lloc i ara hi ha que seguir, esto no para, el futbol cada tres dies tens partit i el futbol, com dic, no té memòria.
La Champions és molt llarga, o sigui que tenéis margen d'error, no hay que rasgarse las vestiduras, és la primera derrota de la temporada, tampoc és tan grave, no?
Bueno, al final, durante la temporada está claro que van a haber derrotas. No hay que dramatizar tampoco, simplemente mirar a ver qué hemos hecho mal y corregir los errores.
¿Esta derrota crees que os va a dar gasolina más que otra cosa? Digo que la derrota os va a dar gasolina más que otra cosa, más que dudas o decepción.
Sí, somos un equipo que ante las adversidades nos crecemos, entonces a partir de ahí pues a seguir creciendo.
Gracias.
Fins aquí les paraules de Ferran Torres, que mentre parlava Luis Enrique ens explicava que l'equip havia acabat cansat i que en algun punt havien estat superats.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera, l'Ola mi. Ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal.
El nen ha començat bé, però com l'equip ha anat caient. Ha començat amb una declaració d'intencions de dir soc el rei, ha fet una ruleta aquí entre dos jugadors, li ha canviat el ritme a Nuno Mendes i semblava que... volia marcar les diferències, però de la mateixa manera que el Barça ha començat bé i ha anat caient, doncs a Lamine Yamal li ha passat el mateix. O no, bona nit, Jalma.
Hola, bona nit. Doncs sí. Estic bastant d'acord amb tot el que heu dit en general i, de fet, em sembla que el Barça també ha durat una mica el que ha durat Lamine Yamal, és a dir, a partir del... Sí. De, que els primers 30 minuts han estat del Barça i ha aparegut molt Lamine Yamal, i els següents 60 hem vist molt més Nuno Mendes que, sí, que Lamine Yamal.
També
per tant...
saps què pot haver passat? Que el Barça hagi estat millor i hagi deixat que Lamine Yamal aparegués.
Clar, clar,
i que,
sí,
i
sí.
Que a partir d'aleshores Lamine Yamal remava tan contracorrent i amb contextos tan complicats que no sí. ha pogut mostrar que és la millor cara, no?
Sí, sí. Sí, sí, de fet, ho enfoco més cap aquí, eh? Que mentre el Barça ha estat en el partit també hem vist molt més a... Lamine Yamal. En tot cas, sí. que estic molt d'acord en el que heu dit respecte al partit, que servirà per aprendre...
Hauria de servir. Que... Tu creus que servirà? Sí?
Jo crec que sí, sobretot perquè el primer que ho ha vist, per exemple, és Frenkie de Jong. Aquest partit serveix per veure on som. Sí. I, a més, crec que hi ha un punt per l'esperança, perquè si tot el partit hagués estat el que hem vist a la segona part, jo crec que tots podríem establir clarament que és que a dia d'avui el PSG continua sent molt més equip que el Barça. I per mi el punt de per l'esperança són els primers 30 minuts. És a dir, els primers 30 minuts, si tu tanques el partit allà i em preguntes quin equip és millor, et dic que el Barça. I, per tant, és cert que el PSG tenia moltes baixes, també les tenia el Barça i també
sí,
les ha notat.
Sí, també,
diré més, a mesura que avançava el partit, més he trobat a faltar les baixes, Joan García, Rafinha, però que és normal, eh? Vull dir que normalment els que no hi són els que te'n recordes quan et
dos superen. Jo també, és veritat que quan hem arribat a la mitja hora, jo pensava, jo veia el PSG bé col·lectivament, però el veia que li costava acabar les jugades, o sigui, marcar les diferències, i nosaltres aquí teníem avantatge, érem superiors, perquè al davant teníem més desequilibri, teníem més velocitat, teníem més qualitat.
Sí, és que
no?
si fas un resum de 3 minuts del partit, segurament et surten més ocasions que les del Barça que del PSG, però el contrast amb el joc... Carles, quines dades tens?
No, però vull dir que si mires el partit és molt diferencial.
Molt. O sigui, en el joc, el PSG és una màquina. O sigui, és una màquina amb molt poques fissures.
És increïble que hagin pogut dissimular Dembélé, Kvaratskhelia i Doué, no? Perquè, jo tinc un punt de la temptació de pensar... Clar, quan tinguin aquests tres bé, què passarà?
Si arriben a ser-hi...
Com els pares?
Jo vull deixar d'entrada clar que per mi la derrota, el resultat, com diu la cançó, el resultat no es da igual. Ja ho he dit, és a dir, que és molt, molt relatiu i que aquí hi ha molt temps per corregir. Però jo crec que avui, més enllà de la superioritat d'un equip que és el campió d'Europa i que amb suplents, com a mínim a la davantera, ha estat capaç de guanyar-te, hi ha coses que són errors o... que van en el calaix de les teves culpes. I tu...
Acaba d'arribar ara mateix Luis Enrique a la sala de premsa.
El sentirem.
Vous gagnez ce soir avec de très jeunes joueurs...
He guanyat aquesta nit amb jugadors molt joves al camp.
Vous-même, depuis le bord...
Creus que... et sorprèn el que fan aquests joves?
Lo voy a hacer en español... me gustaría agradecerle al Fútbol Club Barcelona el detalle que ha hecho con la donación de todas sus camisetas para subastar y para conseguir recursos y dinero para la Fundación Sana. Es un detalle muy bonito que le agradezco al presidente y a todo el club culé. Je dois dire que je pense que una...
Crec que hem fet un molt bon partit. Al començament ha costat, ha estat difícil, perquè ells tenien la pilota i, com sempre, contra un equip com el Barça, i tenen molts jugadors de qualitat, ha estat difícil per nosaltres els 20 primers minuts i ens ha costat, però després, quan hem marcat, hem guanyat confiança i hem arribat al mig temps amb l'empat, i al segon temps sí que crec que hem estat superiors, ho hem merescut, hem creat moltes oportunitats, hem millorat el nostre rendiment i estic molt content, perquè tant és qui siguin els jugadors, tant és qui siguin els problemes que tenim, som aquí, com a la nostra afició, i és una victòria que em sembla important, perquè jugar contra el Futbol Club Barcelona és sempre molt difícil.
Bonsoir, Luis Enrique. Giovanni Castelli, la chaîne.
Hola, Luis Enrique, de l'equip. Jules Koundé ha declarat que la victòria del PSG era merescuda i també creu que el vostre equip ha estat fort físicament. Atlèticament ens ha dominat, ha dit. Això és una mica sorprenent perquè no ha tingut preparació, teniu moltes baixes. Li ha sorprès a vostè la qualitat física del seu equip?
És que el PSG no ha tingut pretemporada. Recordem que van començar a entrenar-se a l'agost, però havien jugat al Mundial de Clubs, van arribar a la final.
Sí, som l'equip d'Europa que menys ha entrenat.
Tópico, en español es tópico.
És un tòpic. No sé com ho diu en francès.
No, sujet no sé la mensos. Un tópico és que sé un sos que tu le m'on dit, mais ce n'est pas vrai.
Una cosa que tu t'en diu, però que no és veritat.
A cliché, bravo, c'est cliché.
Un cliché, això mateix.
C'est cliché. C'est un cliché que tout le monde quand tu perds
et un cliché que físicament, tothom quan perd diu que físicament no, res d'això, si nosaltres no hem entrenat.
Bonjour coach, tout en haut derrière les caméras, Arthur Perrault, RMC.
Vous venez de dire Mister acaba de dir que aquest partit era important contra aquest equip, el Barça. En la seva opinió, aquest partit suposa un abans i un després en la temporada del Barça amb aquest nou escenari? Bé, aquest resultat és important per a la nostra confiança, en tant que ens recordem de l'any passat, que vam patir molt durant el partit de Lliga, i en aquest moment jo crec que això serà important de cara a la confiança dels jugadors. I quan vols jugar com Cantú o Mayulu, que és un jugador, no diré gran, però sí amb experiència, doncs estem contents per això, perquè hem demostrat avui, i és maco també aprofitar aquest partit i veure els nostres aficionats aquí a Barcelona, i per això estic content. Bona nit. 6 punts en dos partits, amb un partit difícil aquest vespre. Creus que l'objectiu del top 8 és possible? Bé, això dependrà del calendari de cadascú. Nosaltres tenim un calendari molt difícil. Podem guanyar alguns partits, però també podem perdre'n, perquè tots els equips amb qui ens enfrontarem
són equips de haut niveau.
Són equips del nivell. I si mires el calendari, és un calendari molt difícil. No ho sé, això no em preocupa, no m'amoïna, no m'interessa. El més important per mi és tornar a sentir aquesta mentalitat i aquest ADN que tenim com a equip i com a club.
RTL,
quan hi ha un partit entre el Barcelona i el PSG, el resultat és important, però també la manera qui controla el partit, i hem vist que durant el partit s'ha invertit. Al principi el Barça ha tingut més possessió, després heu estat vosaltres. Estàs orgullós de la vostra manera de fer? Heu imposat el vostre estil amb jugadors joves que tampoc no estan tan acostumats? Bé, tant és qui siguin els jugadors, si porten la samarreta del Paris Saint-Germain, juguem amb aquesta identitat. Quan tens al davant el Barça sempre és difícil, perquè gairebé impossible, però hem superat aquesta pressió de l'adversari i hem fet una segona meitat de molt, molt alt nivell i hem creat oportunitats per guanyar el partit.
Però
hem de seguir, hem de preparar el proper partit, i és així. És important per nosaltres, sobretot per la confiança. Sí, també hi ha la tranquil·litat del PSG. Perdeu 1-0, però us manteniu tranquils amb els vostres principis. És important no caure en el pànic. Sí, i és complicat perquè jugar aquí
un set condicions,
a fora en aquestes condicions no és fàcil. Però has de saber gestionar el partit i has de saber adaptar-te, i jo crec que l'any passat vam demostrar aquesta capacitat de superar les complicacions durant els partits, i aquesta temporada hem començat amb la mateixa sensació. Si recordeu el partit contra el Tottenham, per exemple, un superclub també europeu, vam fer el mateix. Estàvem empatats i en els darrers 10 minuts una cosa que ens fa sentir orgullosos.
Si us sembla bé, actualitzem la situació a Gas amb la flotilla i a Barcelona amb la ronda de mig tancada.
Sí, fem aquesta primera connexió amb l'equip que hi tenim, Cèlia Forment. Bona nit de nou. La mobilització s'estava desplaçant, oi?
Sí, ara la concentració s'ha dividit. Una gran majoria ha començat a caminar per la Gran Via de Carles III direcció mar, és a dir, cap al barri de les Corts, mentre que la resta, una cinquantena de persones, s'han quedat davant les portes del Consolat d'Israel a tocar amb la ronda del mig, on el cordó policial continua i bloqueja l'entrada a l'edifici. Nosaltres seguim la marxa que baixa cap a les Corts, encapçalada per una gran pancarta, de moment amb un destí indeterminat.
D'acord. Per tant, hi ha afectació al trànsit a aquesta hora, Cèlia?
Sí, sembla que ara es comença a obrir un dels laterals de l'avinguda Carles III, tot i així no arriba fins a la Diagonal, sinó que el que fan és desviar-ho mirant cap a muntanya, cap a la dreta, cap a dins del barri de les Corts.
Molt bé, gràcies, Cèlia. Doncs aquesta és l'última hora en aquest punt de la ciutat de Barcelona. Recordem, això és una manifestació espontània de protesta perquè, efectivament, ha començat l'operació de l'exèrcit d'Israel per aturar la flotilla que vol trencar o volia trencar el bloqueig de l'ajuda humanitària sobre Gaza. A hores d'ara no se sap quants vaixells han estat interceptats. L'operació ha començat quan estaven a uns 100 quilòmetres de la costa de Franja. Han estat llanxes de les forces armades israelianes que han encerclat tots els vaixells. Després han interceptat la quarantena de naus de la caravana nàutica i han detingut els seus membres per traslladar-los a Israel i després expulsar-los del país, tot i que veiem que encara hi ha algunes naus, alguns vaixells que tenen la tripulació a bord. Ho estem veient a través de les seves càmeres de seguretat. És cert que a mesura que aquests vaixells han anat sent abordats, doncs el senyal d'aquestes càmeres s'ha enfosquit i, per tant, hem deixat de tenir informació. Abans de l'abordatge han avisat a les embarcacions perquè giressin cua, com que no ho han fet, doncs s'ha procedit en aquesta intervenció. El Ministeri d'Exteriors israelià ha confirmat cap a les 10 de la nit en un vídeo on es veu com detenen l'activista sueca Greta Thunberg, que els activistes estan sent traslladats a port i que es troben tots sans i estalvis. També l'exalcaldessa de Barcelona de Colau està entre els activistes detinguts per Israel. Diu que tots estan sans, com dèiem, i que no hi ha, però, cap xifra global de persones detingudes ara mateix. Recordem que són més de 500 activistes. Per tant, això es preveu que sigui una operació llarga al llarg de la nit. Ja ho hem explicat, demà al matí de Catalunya Ràdio, a primera hora, doncs, recollirà tota la informació que tingui sobre això.
I aquesta nit, a la nit dels ignorants, amb la Marta Romagosa, també estaran molt pendents mentre hi hagi la nit dels ignorants. I ara rebo un puix de Catalunya Ràdio que diu que ha mort Jane Goodall.
Ah, això t'anava a dir, deixa'm fer un altre punt, perquè si és informació d'aquesta tarda, 91 anys tenia l'etòloga, és la primatòloga doncs, més coneguda, no? que va treballar molt de prop amb els ximpancers, va arribar, sembla, no? fins i tot a aprendre el seu llenguatge, i en tot cas ha estat una de les grans divulgadores, sinó la gran divulgadora d'aquests animals i d'aquesta espècie morta als 91 anys.
Amb molts anys es va fer Goliath en la niebla amb Sigourney Weaver,
basada en la seva història. Mira, és una bona pel·lícula per recuperar-la, no? És una gran història, la de Jane Goodall.
Doncs una actualitat rica i abundant, i sobretot pendents també del que ens afecta sobretot la gent que surt de Montjuïc ara pel tema del trànsit en aquests talls de carrer per les manifestacions. Informació de servei perquè la gent intenti evitar aquestes vies de cara al retorn a casa, a més després de la derrota, que sempre tot això carrega.
Que posi la ràdio, escolta'm.
Sí, aquí els anirem informant. Mireia, a Luis Enrique ha acabat ja?
Sí, ha acabat. Després
alguna cosa més interessant? En català se li ha pogut preguntar alguna cosa o no?
No han donat torn de pregunta.
El PSG només es pregunta pels
francesos. En castellà, han donat torn de paraula a dos mitjans castellans. No han donat torn de pregunta ni a cap mitjà català ni a cap dona.
Què vols dir, dos mitjans castellans? Dos mitjans catalans o espanyols?
No, espanyols.
Dos mitjans espanyols, molt bé.
El que ha explicat Luis Enrique a les preguntes que no hem pogut sentir és que el Barça és igual de candidats que ells a guanyar la Champions, que és un equip que ho posa molt difícil, i que això tot just acaba de començar, que queden 6 partits d'aquesta fase Lliga i que el camí fins a la final és molt llarg.
Bernat, on eres?
Bé, a l'espera que surti Flick i, per tant, si em talla ja reprendrem, deia que deixant de banda o deixant clar que el resultat per mi no és res important ni dramàtic, crec que sí que hi ha algunes coses que tenen a veure amb deficiències o defectes del Barça, que no sé si les ha de resoldre la plantilla o l'entrenador fins i tot, perquè que quan faltin, que estiguis al minut 88 o 89, empatant un partit, que veus que t'estan superant i que fins i tot des d'aquí estàvem nosaltres ja firmant l'empat, deixis que et guanyin a l'espai tan clarament com t'han guanyat avui i com t'han guanyat altres vegades. Ostres, no pots recular una miqueta, no pots...
No,
abrigar-te...
Estàvem molt reculats.
No pots, no sé, defensar-te millor en pilota, sí, no pots...
És una jugada a l'espai que remata fins a Gonzalo Ramos davant de Chesney, que... Però era molt difícil aturar-la, però Joan García potser l'atura.
Però la clau també és el que diu el Bernat ara mateix. Diu, no pots defensar-te millor en pilota, però si és que el Barça no ha estat capaç de conservar la pilota pràcticament en tota la segona part, i especialment en els últims minuts. La perdia constantment, totalment. Però que també això era mèrit de l'equip de Luis Enrique, que per mi el tècnic asturià especialment surt reforçat, perquè, i ho destacava abans el Bernat, venien amb moltes baixes i tot i així tu has vist el PSG en tot moment.
Sí. Totalment, sí, sí. Després parlarem de la figura de Luis Enrique, però sobre això que dieu és que jo crec que el Barça avui ha suspès assignatures troncals. O sigui, que són, en un partit com el d'avui, tenir capacitat per governar el partit amb la pilota, que ho ha fet durant uns minuts, com deia Luis Enrique, potser la primera part, i sobretot la de la pressió. Si suspens aquestes dues assignatures en un duel cara a cara, d'alta exigència, d'alta intensitat, de tant rigor tàctic, és molt difícil que...
La pressió s'ha castigat perquè, primer, crec que s'han pres males decisions, o Ferran no anava al porter, o si anava al porter, que el forcés a jugar cap a la dreta, que t'estaven fent molt mal entre Pacho i Nuno Mendes. I tota l'estona era la mateixa jugada i anaven. I després de la sortida de la pilota, el Barça ha estat... És que no ha trobat per on sortir.
Sí, sí, si recordeu, a la primera part parlàvem que el Barça havia recuperat 5 vegades la pilota, sí, en camp contrari de 27.
A la segona?
4 de 23.
Són molt poques.
I el tant percent és gairebé el mateix.
Fem un escàner ràpid de la pressió del Barça?
Va.
Mira, Ferran és de llarg el futbolista que més esforços d'alta intensitat fa sense pilota. Doble també de llarg els seus companys d'atac, Lamine i Rashford. Això fa, mostra un desequilibri en aquests esforços d'alta intensitat. Què passa amb el PSG? Tot el contrari, que els esforços en pressió, sense pilota, són pràcticament els mateixos en el trident Barcolà, Mayulu i Mbaye, més ordenats, més junts, segurament més eficients.
Bé, és que Ferran dobli en... aviam si m'explico. Tampoc estem per repartir i regalar esforços. O sigui, que has de saber on has d'anar a pressionar. Que no és que Rashford i Lamine Yamal hagin corregut menys que Ferran.
No, exacte. És a dir, el que mostra aquesta xifra és que Ferran està molt per sobre, però fins i tot de la mitjana de l'equip. És a dir, està fora de lloc, diguem-ne, aquesta xifra.
Sí, que el que no volia fer només una lectura quantitativa, no, tampoc la puc fer qualitativa, perquè no sé si ha pressionat bé i no l'han acompanyat. O sigui, com diu el Xavi, ni sé si havia de saltar sobre el porter i els altres havien d'ajustar.
Home, probablement li han dit que saltés sobre el porter. Si no, tantes vegades no saltes. Et pots equivocar una vegada.
Bé, però si saltes sobre el porter, els del darrere han de saltar al darrere.
Hi ha hagut una jugada que Lamine ha saltat, que el PSG ha superat molt bé la pressió, però és que Lamine salta perquè Ferran li demana i diu, però vine amb mi.
A l'esquena es deixava en un moment des que t'estava destrossant.
Exacte, però sí que semblava que no estava gaire sincronitzat. I per això explicava aquestes xifres, perquè simplement no encaixen, bàsicament.
Això em refereixo, però que aquí ha d'haver-hi un llibre d'estil que no faci que el Ferran i Lamine hagin de comunicar-se sobre si han de saltar en un moviment tan primari com aquest.
Quan dubtes
dubtes a l'hora de fer pressió, el rival et supera. Mm. És un rival que treballa a la sortida de la pilota, que és el campió d'Europa, que té qualitat.
Sí, quan dubtes, Xavi, i quan no vas a l'hora. És a dir, quan un fa molts esforços i un no fa tants esforços. I per això deia que no volia anar amb la quantitat per assenyalar el que no els fa. Si no, s'han de fer quan s'han de fer. Perquè si un comença, perquè físicament està fet una moto, com és el cas de Ferran, a regalar esforços, els companys no et poden seguir. Una mica en la línia del que deia el Bernat sobre el repartiment dels tres. Això vol dir que la pressió estava desajustada i que no sabem diagnosticar-ho nosaltres, perquè no sabem exactament quin era l'objectiu, però que estava desajustada. Si tu estàs desajustat aquí i no surts des del darrere i l'altre t'ofega, és que el partit no el pots governar, és que no el pots dominar.
I acabo, diguem-ne, que el volum d'esforços de tant Lamin com Rashford són els mateixos que els del PSG. És a dir, és Ferran qui està molt per sobre de la mitjana, diguem-ne. No és que tant Lamin com Rashford no hagin fet aquest pas endavant, sinó simplement que està, com bé dius, no, desincronitzat.
Jo quan li preguntava a la Sònia sobre si milloraríem, és perquè em queda el dubte i l'interrogant sobre si serem capaços de detectar què és el que hem de millorar.
Ja. Yeah.
Perquè no tindrem gaire partits que ens ensenyarà això. No, sabeu el que vull dir o no?
Tampoc. Aviam, que el Barça surt d'aquesta nit amb assignatures pendents que ha de millorar, és molt evident. Però posaria en valor el nivell, el nivellàs del PSG. És que sí. Quin equip t'exigeix el que t'exigit aquesta nit
però
el PSG?
El PSG. El Barça torna a jugar dimecres que ve contra el PSG?
Aquest és el dubte. No tindrem l'oportunitat de saber-ho.
Exacte, però probablement Flick repassaria el partit i diria, mira, vam fer malament. I una altra cosa és que després això es pugui aplicar o ells continuen sent superiors a tu, eh? Però hi ha hagut mitja hora on tu feies les coses bé i estaves per sobre d'ells.
Sí.
Potser no tan sobre d'ells com...
Sobre.
Igualat i feies més mal. Exacte. Sí.
No tan sobre d'ells com quan ells han estat de sobre...
Sí,
sí, ells han estat de sobre a tu, però...
Sí, però l'hem pogut mirar a la cara.
Però és que
la
Mint després no el podies... No és una qüestió que s'hagi cansat.
No l'has trobat.
És que no el trobaves. Però és que no trobaves Pedri, perquè Pedri tenia sempre gent a sobre.
Per això volia sentir Flick avui, per saber si el diagnòstic era hem fet malament coses que havíem de fer, o si els pecats, entre cometes, perquè, a veure si m'explico, formen part de la nostra personalitat. O sigui, yeah. I això no ens ho havíem trobat fins ara. Em saps el que vull dir? O sigui, que Ferran salti sobre el porter i els altres no saltin, és perquè avui això no s'ha ajustat, o és que hi ha altres dies que tampoc ho fem bé, però no ens passa factura?
I Lamin no saltava perquè Koundé tampoc estava a prop, eh? O sigui, no és que Lamin li fa por.
Les distàncies estaven desajustades.
Totalment.
Equip, i aquest equip
Rashford, no... els últims 10-15 minuts que ha jugat, és que pressionava mirant.
I aquest equip ho feia molt bé, i ho ha fet molt bé durant un any i dos mesos. Vull dir, no és que s'hagin oblidat avui. Això és el que em preocupa. Jo no crec que tot el que han estat fent fins ara avui s'hagin oblidat. I aquí és on dic, serem capaços de matisar i de trobar solucions, de canviar coses, de modificar comportaments, d'entendre des de la responsabilitat individual o col·lectiva que hem de fer una altra cosa, tot i que estiguem habituats a fer això? Aquesta és la pregunta, però ara sentirem a qui ens pot respondre.
Bona nit, Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. L'equip ha sobreviscut fins al minut 90 davant de tot un campió d'Europa. Quines conclusions extreus de l'equip, del Barça, així en calent? Gràcies.
I think we start very well
crec que
match
hem començat molt bé en aquest partit.
Però
després dels 30-35 minuts, més o menys, el PSG ha controlat més el partit i ens hem dissolt una mica al final del primer temps, però també a la segona part no hem tingut el control del partit durant aquesta segona meitat. No teníem l'estructura que tenim normalment i crec que no hem jugat al nostre màxim nivell, però això també és important en la Champions League quan jugues contra un rival d'aquesta magnitud com el PSG, que són molt bons i ho han estat, sobretot a la segona part, i han merescut la victòria.
Hola, Ramon, en directe a RAC1. La distància que s'ha vist entre el Barça i el Paris Saint-Germain a la segona part respon només a motius futbolístics o també a motius físics?
I think in the second half we can
Jo crec que a la segona part es podia veure que alguns jugadors estaven molt cansats. Sí. Ens hem ocupat de la Marcos, Pedri, a Franqui també, però han donat el màxim tots sobre el terreny de joc. I crec que l'1-1, amb l'1-1 en un moment així has de defensar millor, has de tenir millor estructura en defensa, i aprendrem d'això, hem d'aprendre i hem de millorar de cara als propers partits contra aquests equips amb qualitat com aquest.
Spaker en directo para el larguero de la cadena SER. ¿Sientes que esta derrota hace pensar que el Barça actualmente todavía está un poco lejos del actual campeón de Europa, como es el PSG?
You can see it today. Bé, avui crec que no podem dir que estiguem al mateix nivell, no? I believe in my team. Però de tota manera jo crec en el meu equip, i avui no ha estat la nostra millor versió, però estem treballant per tornar a assolir aquest nivell, i per mi és això el futbol. Es tracta d'aquest partit, sí, que avui hem perdut, però volem tornar, i per això hem d'entrenar, hem de millorar i millorar les coses que no estiguem fet tan bé, i ho farem.
Hola, mister. Joan Ballori, Cadena Cope. Han controlado bien la primera parte. En el tramo final de la primera parte ellos ya han pasado a dominar. También en la segunda. ¿Ha sido un aspecto más futbolístico, de que ellos han estado mejor como equipo, o hay un componente físico también ahí?
Maybe both. Potser totes dues coses, sobretot a la segona part, però passa això quan estàs una mica cansat.
Of course, then you can see it on the pitch there.
Es veu, de fet, al camp, que el rival ho està fent millor. Jo crec que la seva filosofia és fantàstica. Tenen jugadors joves que els canvien i entren també amb molta qualitat, amb velocitat, amb la pilota, són molt bons. I això és el que passa, és així. Tenen les cames més fresques i es veia que incrementaven el nivell de l'equip, els que entraven, en lloc de reduir-lo, és així.
Però
per mi crec que hem tingut també molts partits en les darreres setmanes i hem d'aprendre d'això. I parlarem el divendres d'aquest partit i del que hem de millorar, i llavors treballarem en això.
Hola, Hansi, aquí Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Personalmente, ¿qué es lo que has aprendido del partido de hoy, de cómo se ha desarrollado la noche en el terreno de juego? No sé si ya te ha dado tiempo a sacar algún aprendizaje. Gracias.
Bé, ho dic sovint, que una cosa que és molt important és l'estructura que tenim i que no hem tingut, sobretot a la segona part. No ho hem tingut. Però per mi també, quan veig alguns jugadors, sobretot l'Eric, per exemple, com ha jugat, era fantàstic. I això m'agrada de veure.
It's normally about this match, you know.
Però
we train to
es tracta d'aquest partit, i el que hem de fer és entrenar i millorar, i aquest partit d'avui ens ajuda molt de cara al futur.
We could see today how is the level of PSG,
avui hem pogut veure quin nivell té el PSG, i estic segur al 100% que podem jugar també així. Però has d'aguantar 90 minuts i tot l'equip ha de defensar, tot l'equip ha d'atacar, tot l'equip ha d'estar a un gran nivell amb la pilota, ha d'aprofitar els espais, ha de participar en la possessió de la pilota, i això ho hem d'aprendre. I ho veiem al PSG, que tothom vol la pilota, que tothom sap com aprofitar els espais, que els espais, que tothom sap com jugar en l'1 contra 1, en 2 contra 1, i són coses que hem d'aprendre i millorar.
Hola, aquí senyor Flick, Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Como detalle positivo del partido, el récord histórico que ha batido su equipo de estar 45 partidos seguidos marcando al menos un gol. Nunca lo había hecho esto el Barça en toda su historia. El récord era de 44 y databa de 1945. No sé si esto le dice algo en relación al potencial ofensivo del equipo desde que usted se hizo cargo. Gracias.
I don't want to think about this today.
Bé, no vull pensar en avui això perquè hem perdut i no m'agrada perdre els partits, o sigui que és així. Hem marcat un gol, però en podríem haver marcat més també. Però al cap i a la fi hem d'acceptar aquesta derrota i, com dic, el PSG ha merescut la victòria.
Hola, Hansi, bona nit. Laura Brugués, de TV3, en directe al Zona Champions. Ara parlava que no li agrada perdre. Després del partit, Frenkie de Jong ha dit que tenia el sentiment de decepció i que, bé, que aquest partit era un bon partit per veure on estava el Barça. Vostè també té el sentiment de decepció després d'aquesta derrota?
Of course we are disappointed. So I think also it's when you defend 90 minutes,
quan defenses durant 90 minuts aquest 1-1
play a little bit more,
has de jugar amb una mica més d'intel·ligència al final del partit i això no ha passat. Han fet una transició i han marcat aquest gol. I és una cosa que hem d'aprendre, això. Com ho deia abans, hem d'estar més estructurats i hem de cobrir tots els espais. I en aquest moment, al final del partit, no era així i hem d'aprendre d'això.
Hola, Hansi, aquí. Bona nit, Joel Gadea per TV. Has dit que el partit ha canviat a partir del minut 25, del minut 30, el PSG ha començat a tenir més la pilota i a tenir més el domini del partit. A mi m'agradaria saber què li has comentat, què els has dit, què els has demanat als jugadors al descans i si tu després ho has vist reflexat al terreny de joc a la segona meitat. Gràcies.
Yes. What we normally do, so we have
el que fem normalment. Tenim 3-4 situacions que ensenyem a l'equip i els diem, doncs, en atac el que volem fer millor, en defensa el que volem fer millor. Sempre ho fem així.
Yeah. Quan
ho fem tot bé, si ho haguéssim fet tot bé podríem haver guanyat el partit. I en el segon partit crec que, com he dit abans, que no hem arribat al nostre nivell, i tant és el que hem dit a la mitja part. Hem vist que els jugadors estaven una mica cansats i hem de tenir en compte també això, però al cap i a la fi el que hem de fer és aprendre d'aquesta derrota.
Hansi, hola, buenas noches. Josep Soldado para Jugones de la Sexta y El Chiringuito. En el minuto 15 de la segunda parte le han hecho una falta a Lamine Nuno, que tenía una tarjeta amarilla. El árbitro no le ha enseñado la segunda. Hemos visto a los jugadores protestar porque podía ser la roja. Era el minuto 15 de la segunda, 1-1. No sé si podía haber cambiado el partido, según usted, y si cree que era la segunda amarilla, si era roja.
You know, we never know this if it changed, but the information I get from the referee is that they said number 8 made this foul. So I don't know if it's because I haven't seen the situation.
No he vist la situació realment, no sé com ha estat. Això és el que m'han dit, simplement.
Última pregunta.
Hola, Hansi, Juli Claramunt, en directe a Gigantes. Com has vist els jugadors quan has entrat al vestidor després del partit? Gol a l'últim minut, derrota?
No, però... Very disappointed. It's normal.
Molt decebuts, i és normal. Perquè també volíem demostrar avui un rendiment molt millor, com hem fet abans, i per això tothom estava decebut. És dur, l'atac, la defensa, tot. Però al final és així. És futbol i hem d'acceptar-ho i hem de treballar-hi per fer-nos més forts.
Moltes gràcies.
Bé, sembla... La roda de premsa, Hansi Flick, no li esteu veient la cara, però té una cara de pomes agres. Ha entrat d'aquí mirant cap a terra i potser al llarg que ha anat passant la roda de premsa s'ha anat animant una mica més, però l'arribada de Hansi Flick a la sala de premsa ha estat pràcticament de funeral.
Bé, sembla convençut, però que està a les seves mans, que es pot millorar una mica en les preguntes que fèiem, no? O sigui,
que no ha estat al màxim nivell el seu equip, assumint la inferioritat respecte al PSG, però que el Barça
ha estat
és capaç d'augmentar el nivell per igualar partits com el d'avui.
Jo l'he vist molt, molt bé la roda de premsa, vull dir, en el sentit de molt bon diagnòstic, vull dir que sí,
no,
o sigui, ha dit el
no
que hem vist tot.
No ens ha precisat perquè no vol.
Perquè ell no entra en els sensació... detalls. Sí, parla molt de l'estructura, que no sí. L'estructura...
La sensació és que sap on ha d'apuntar.
Que han perdut l'estructura defensiva de la segona part i que des del minut 30 ja ha perdut el control, que el PSG ha estat superior, vaja, el que hem vist una mica.
Hi ha un moment del discurs que ha dit tothom ha d'atacar i defensar, sí. Tothom ha de voler la pilota, tothom... O sigui, aquí hi havia una crítica...
I posant-se com a mirall, exacte, mirall, com a mirall del PSG d'un equip fet, i li he notat una certa admiració cap a com feia les coses el PSG, el que hem vist tots, que com a equip, com a col·lectiu, funcionaven molt bé, i però sí que és veritat que, home, ell, òbviament, ha de mantenir com... I segurament és així, que ell creu que pot arribar al seu equip també a aquest nivell.
Una cosa que no sé si podem valorar també sí. És que els canvis no han ajudat. Sí, però no per situació, sinó perquè en el PSG gairebé no s'ha notat que els que entraven substituïen a potencials titulars o no, però els que han entrat per part del Barça no han millorat el cansament que s'estava produint.
No només això, Carles, és que ell, Flick, ha dit, si et fixes, els jugadors que han entrat des de la seva banqueta... no només han empitjorat el nivell, sinó que l'han millorat. Crec que han pujat el nivell en lloc de reduir-lo.
O sigui,
i hem d'aprendre d'això, de manera que hi ha una autocrítica implícita de dir, nosaltres des de la banqueta no sí. Hem pogut millorar.
Jo crec que un jugador que sortia de la banqueta no t'iguala un partit tal com estava el partit a la segona part.
Jo crec que ell, en general, ha demanat pujar el llistó individual de tots, no? O sigui, aquesta sensació de tothom ha de demanar la pilota, tothom ha de fer això, els suplents que han sortit del rival... O sigui, una mica com dir hem de pujar tots el llistó individualment i hem d'assumir responsabilitats individuals més enllà de les coses col·lectives que no hem fet bé, perquè ha parlat molt de no estar en la millor versió. A mi el que més m'ha sorprès és que ha fet dues referències a estar molt cansats.
Sí.
El tema físic.
Estic d'acord. Normalment... També li han preguntat, li han fet... li han preguntat dues vegades. Sí, però ell ho ha admès a la primera, que hi havia alguns jugadors molt cansats, és més, els ha assenyalat, ha dit Rashford, ha dit Pedri, Frenkie, els ha assenyalat, vull dir que els ha citat.
Els canvis,
però,
sí.
Els jugadors que després ha substituït, però a mi em sobta perquè la superioritat del PSG ha arribat abans que estiguessin cansats.
Ha dit que el descans ja els havia vist cansats.
Però és que el PSG, des del minut 30, o sigui, cada acció... El Barça no ha tingut ni un segon de calma.
A mi em costa d'entendre que el 30 ja estiguis cansat.
Home, depèn del ritme que et posi el rival. O sigui, no, però, dic, a partir del 30... Home, sí, jo jugo 30 minuts i aquesta gent juga 30 minuts i em ves cansa. O sigui,
en teoria la teva condició física que tenen...
L'exigència que et posa el PSG per... O sigui,
però la primera part no tant, no?
La pilota, avui.
És a dir, però l'hauries de posar tu amb ells també. És el gran problema, de que ells te l'han posada i t'has cansat.
Normalment els entrenadors no parlen del tema físic a la roda de premsa i avui m'ha sorprès que hagi tret un parell de vegades
i que havien jugat molts partits últimament.
Sí, potser com a explicació. Però vaja, com a mínim Flick manté aquesta línia d'intentar millorar, d'intentar corregir tot el que s'ha fet malament per ser millor equip i intentarà, m'imagino... corregir totes les coses que no han funcionat.
Segurament el cansament, l'estat físic ha influït. El PSG ha estat futbolísticament millor que el Barça, no?
Clar, sí. És que Luis Enrique ha parlat prèviament a la roda de premsa abans de Flick que això del cansament físic, que és habitual de treure-ho quan veus un equip molt superior a l'altre...
El cliché.
Per això, jo estic d'acord amb el Ricard, que per això m'ha sorprès que Flick és de les coses que s'ha agafat, si realment estàvem cansats. Però dius, no, la superioritat ha arribat abans i és futbolística, no?
Sí, però he dit both. O sigui, ell ha parlat de totes dues coses quan li hem preguntat si era una qüestió tàctica o cansament. Ha dit les dues, però sí que diu sí, han acabat cansats, sí, però jo crec que una porta l'altra.
Sí,
quan tu vas a remolc, com ha anat el Barça, jo feia molt temps que no veia el Barça de Flick. No sé si l'havia vist alguna vegada, anant tan a remolc.
A mi el que em crida l'atenció és que digui ell, sense que li preguntin, que quan ha arribat el descans ha vist els jugadors cansats. El descans. Això m'ha desquadrat molt, perquè si ell ja ha vist els jugadors jugadors cansats del descans, bé, ho està dient per alguna cosa, perquè ell tampoc perquè ell també li ha cridat l'atenció. No sé. Bé, no descobrirem aquí la sopa d'all ara, però vaja, ha fet un parell de punts que jo estic d'acord amb la Laia que el que hauria de fer el Barça, i també ho ha dit, em sembla, el Xavi, és intentar trobar contextos de futbol més còmodes i no es cansarà tant. O intentar pessigar i ofegar el rival perquè es cansi el rival, no?
Els canvis han arribat tard, els canvis, avui, per estar cansats. Una mitja hora, 72.
Sí, però això jo crec que és que la banqueta, ja havíem dit, hi havia poca cosa per millorar,
potser,
no?
Potser avui Lewandowski hagués pogut entrar abans, quan estaven ofegant d'aquesta manera, per oferir una sortida en llarg.
Tampoc no ha donat.
Potser no, sí, però és que però quan ha sortit... Jo ho he pensat.
Els 20 minuts que he jugat tampoc ofegaré les coses.
Això també és veritat. Però és cert que bé, sí, potser per canviar la inèrcia... Perquè
el que passa és que jo crec que ja havia escollit que el partit no era per Lewandowski i que passaria alguna cosa similar a això, perquè si no, com dius tu, el tenia molt a mà per haver pogut fer el canvi abans, i fins que Rashford ja caminava no s'ha atrevit a fer el canvi, o sigui que jo crec que l'havia descartat una mica del que pensava avui. Bé, anirem sabent com evoluciona tot plegat a mesura que avanci el temps, ara no podrem resoldre res. Busquem el millor.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi. El Jordi Costa ha votat Eric. Bernat Soler, qui tries?
Eric García.
Mireia.
Gerard Martín.
Laia.
Eric.
Ricard.
Eric.
Carles.
Eric.
Xavi Campos.
Eric.
Bernat Coll.
García.
Sònia Gelmà.
Eric.
Els oients estan d'acord amb tu, Sònia, amb la majoria. Han triat Eric. Per tant, avui el millor jugador triat és Eric.
Té nassos, eh? Que el Barça perdi i que el millor del partit sigui el central.
L'últim partit no va ser... Eric també dels més votats?
Sí, estava... De fet...
Va guanyar, no?
Eric ja va guanyar, però va guanyar el dia de la...
De
l'Oviedo. De l'Oviedo va ser escollit el millor jugador. Sí.
Gol, però és que és dels pocs jugadors que ha guanyat duels amb sí, els rivals del PSG.
8 de 9.
8 de 9, és bèstia.
Sí, I és dels pocs que anava per davant del partit, no a remolc, no? Sí. És a dir, que...
De fet,
a Covarsí li patir molt avui.
Sí, per mi, amb els actuals estats de forma, per mi és
Eric... Ha passat a ser el central indiscutible.
És Eric i 10 més, és a dir, posa-li qui entre Covarsí, Araujo i Christensen, que s'ho lluiten. Amb els actuals estats de forma, eh? No dic en general, però...
No, la veritat és que l'hem vist molt bé i reconcilia molt veure Eric fer un partidàs de central.
L'han canviat perquè
s'havia vist en altres posicions.
Sí, s'havia fet mal.
Sí, però no és lesió.
Podia parlar, no? Havia parlat, no, Mireia?
Sí, el podem sentir a Movistar, on precisament parlava d'això, que era esgotament i no lesió, i també reconeix que la segona part els ha costat.
Sí, jodidos. Al final, creo que la primera parte, bueno, hemos estado bien, hemos tenido ocasiones, hemos controlado. Al final, cuando nos han metido el gol, sí que hemos bajado un poco la presión, ellos nos salían más fácil, y la segunda parte nos ha costado mucho. Creo que hemos tenido que ir todo el rato a remolque en la presión, y bueno, al final, bueno, pues teníamos el empate, que dentro de todo, pues... servía un poco de consuelo y bueno, nos han metido el 1-2.
¿Has retirado con, no sé si algún tipo de golpe, algún tipo de lesión?
No, estaba... Se me subía un poco el gemelo, sí.
¿Que para ti qué ha sido decisivo? ¿Quizás que físicamente ellos han aguantado un poquito más?
Bueno, creo que han aguantado más físicamente porque la segunda parte han tenido más el balón. Creo que no hemos sabido... presionar también, como por ejemplo la primera parte, no hemos tenido tanto el balón como en la primera parte, y eso al final, pues si vas todo el rato detrás del balón, pues obviamente te cansa más, y ellos pues han tenido ocasiones.
Segunda jornada, habéis jugado contra el campeón de Europa, calma, ¿no?
Totalmente, al final el año pasado empezamos perdiendo en Mónaco, este año bueno, pues empezamos en campo de Newcastle ganando, sabíamos que era un partido difícil, obviamente queríamos conseguir la victoria, pero bueno... Creo que hemos pasado dos rivales muy difíciles y bueno, toca seguir, está claro.
Pressió i possessió, eh? Bon diagnòstic d'Eric, eh?
I firmava l'empat, eh?
Això és el que jo deia abans. És a dir, més enllà de tot el dibuix de partit que heu fet i de totes les carències que el Barça ha tingut a nivell global, quan arribes per les circumstàncies que siguin al tram on has arribat, doncs, ostres, no pots ser una mica més madur? No pots dedicar-te, no ho sé...
A tenir la pilota, però si és que no ho has aconseguit, Bernat.
No, a tenir-la o a defensar-te però no donant l'espai a tios que corren i que et superen així.
Qui sí que ha aconseguit empatar, per cert, és el Villarreal, que ha acabat a 2-2 contra la Juventus.
Li hem robat un gol abans, quan ho explicàvem,
sí,
oi?
Sí, per tant, el Villarreal suma un punt i és 26è, només aquest apunt.
Bernat, has tingut la sensació que...
Estic parlant d'una cosa molt rupestre, però ser pragmàtic i dius, escolta'm, ens estan aquí bombardejant...
Però avui no has pogut tenir...
No fotis la línia defensiva aquí mig del camp, que
No recordo on neix l'acció.
El Hakimi rep la pilota a la dreta.
No, abans, on neix l'acció?
No ho sé. Però, la línia del Barça estava a 3/4.
Sí. Però quan diem que no són conservadors al final, normalment és perquè el Barça es precipita. Sí. Però avui no ha estat això. Avui no, era que no podia...
Avui ha tret aigua de la flotilla, avui ha tret aigua del vaixell.
Però el que et vull dir és que si aquí... Ara vaig a fer una comparació que potser algú s'ofendrà, però que si el Getafe està empatant a un en aquest estadi i vol arrencar aquest puntet, no posarà... No deixarà que entrin Hakimis i Gonzalo Ramos, es fotrà dins l'àrea i refusarà les pilotes que pugui.
No et puc replicar perquè no recordo com ha nascut la jugada. El que vull dir és que ha estat dintre de l'àrea refusant les pilotes com pugui durant els últims 10 minuts.
Sí, és que ha caigut en aquella jugada, però hi ha hagut moltes opcions de que el PSG...
Refusant aquí a l'àrea petita, centrades, Eric Cubarsí...
Tenies Araujo a la banqueta per defensar-te.
A mi m'ha recordat, sabeu aquelles derrotes d'aquella època quan hi havia el Xavi entrenant del Villarreal, que va venir 15, em va fotre seu al Girona, que ens enganxaven. Ostres, no sé... escolta, aguanta. Que és un puntet, que al final tampoc és tan important, però, ostres, trobo que al final li has acabat, no et diré que regalant, però que ja ho tenies
empatat. Avui has tingut un tros d'equip davant i un tros d'entrenador
per això mateix.
Ara estic revisant la jugada de l'1-2.
Assumeix la teva inferioritat i fes l'equip petit
amb Vitinha, camp propi, a prop del cercle central, sense rebre cap pressió, la línia del Barça excessivament avançada per ser el moment que era, com sospitava el Bernat, o sigui, a camp propi, però 4 metres, com a molt 3 metres, i a partir d'aquí Vitinha troba l'espai per Hakimi amb tota la banda dreta de l'atac del PSG per ell, i Gonzalo Ramos, que perdeix en fora de joc, aquella jugada que va fer el Rayo tantes vegades a Vallecas per una setmana...
És una
jugada molt llarga del PSG, una possessió llarguíssima.
He vist el tram final.
No, jo he vist tot ara, estava revisant,
però
i és
tan llarga,
és molt llarga.
Recula en aquest moment de partit.
Sí, realment és molt llarga aquesta possessió.
Doncs, ha tingut temps de recular.
Recular com demana el Bernat.
El que passa és que quan la pilota tira als centrals en un moment d'aquesta possessió, el Barça fa tira endavant, que és el que fa sempre.
És un moment, però tal com estava el partit...
Vitinha,
però tot sol sense pressió.
Ja, però Xavi, és que la línia defensiva el que deu estar pensant és per què no han pressionat a Vitinha. El que vull dir és que si dieu-nos que no pressionareu i tirarem enrere, però si hem quedat que pressionarem i que hem d'aixecar la línia, no la baixaré jo.
Vitinha avança amb la pilota i són dos futbolistes que no puc... No, és el dorsal 22,
Caçador, no? Pel mig.
Que van tirar enrere. Van tirar enrere.
És Bernal.
Van tirar enrere tots ells i però, no van a partir.
És que la sensació que tinc aquí és que ja estem despentinats, desmanegats i que estem sobrevivint com puguem, ens estem arrossegant, ja no tenim coordinació, estructura, o sigui, uns fan una cosa, uns fan una altra. Ja, o sigui, aquí estem vençuts, estem... sobrevivint com podem, i quan estàs sobrevivint ja fas les coses malament.
A veure, Flick ho ha dit, amb l'1-1 m'ho ha apuntat, diu aquí has de defensar millor, vull dir ell ja reconeix el que li ha passat altres vegades, però
li ha fet un pal, 7 minuts abans.
Sí, no era només aquella jugada, han estat els últims 10 minuts i el Barça no s'havia confès-ho, i et diré més que ara comenteu, estava la línia massa avançada. Sí. Això el Barça segurament... Vaja, és que ho recordo perfectament, contra la Real Societat li va passar en diverses jugades. I que efectivament no hi havia la pressió que hi havia d'haver per tenir una línia tan avançada, i la diferència és que la Real Societat no és el PSG.
El que vull dir és... no concedeix massa al Barça de Flick per voler ser campió d'Europa?
doncs potser ha de corregir que estructuralment hauria de matisar algunes coses, i si no hi ha pressió, que la línia no pugi, que corri cap enrere o que ho corregeixi.
Però també és la personalitat d'aquest equip. Sí. Jo tampoc li discutiria, és a dir, no, en aquest sistema però... i amb les seves errades i amb les seves mancances...
És a dir, el PSG estava...
Has d'evolucionar, i tu l'any passat vas suplir aquesta concessió que fas sent exuberant davant.
Però, Bernat...
marcant gols. Doncs aquest any fes allò, però a més intenta millorar darrere.
Però el PSG guanyava i ha seguit pressionant. I ha seguit amb la línia avançada. És a dir, no ha estat una qüestió de si s'endarrereix o avança, sinó de fer-ho bé. És a dir, el moment que pressionava bé, el PSG ha dominat amb el marcador a favor, també.
Bé, però l'advertència del Bernat pot servir per partits que potser no siguin així. Algun comentari sobre Luis Enrique i la seva obra, per tancar?
És el millor entrenador del món.
Ah, sí?
Sí. Ara mateix, sí.
Que contundent.
Sí, perquè és un entrenador que ha fet en el terreny de joc el que ell dissenya. O sigui, és que és com un pintor.
El PSG és una màquina. Avui ha estat una màquina. A la final de la Champions contra l'Inter, ni t'explico, però també... O sigui, no és un equip superfiable. La final del Mundial de Clubs contra el Chelsea, bé, és un partit sui generis, 3-0. La semifinal contra l'Arsenal la va patir. Els quarts de final contra l'Aston Villa els va patir. I els vuitens de final contra el Liverpool...
Ja, però això és de l'any passat. Hauríem de fer al revés, de vuitens cap aquí. Vull dir que jo crec que l'any passat va anar millorant, excepte la patinada del Mundial de Clubs, i jo és que aquest equip, avui he vist jugar aquest equip amb Mayulú, Vallé, Dunjú, o no sé com es deia, l'últim que ha sortit, que ja no sé ni el nom, i m'ha semblat...
Gentú,
gràcies, Xavi. I m'ha semblat millor. O sigui, jo veig que aquest equip... continua creixent, o sigui, que cada cop és millor.
Si tu agafes els 11 jugadors, els 11 noms que han estat avui sobre la gespa de Montjuïc i els seus canvis, i agafes els 11 del Barça, jo crec que els 11 del Barça són millors que els 11 del PSG.
Però
i ell ha aconseguit que col·lectivament aquell equip 11, sigui, de moment, superior al Barça. Jo crec que surt molt reforçat.
Laterals.
Sobretot pel tema de les baixes, perquè si fos amb l'equip amb la que ho han guanyat la Champions, amb aquella davantera, jo també puc entendre que és un molt bon equip que a més té molta qualitat. Però jo crec que avui les baixes deixaven joves que seran molt bons al futur, però que a dia d'avui no estan consolidats, i tot i així ha sabut jugar en tot moment el que volia jugar.
Exactament, saben què volen en cada moment i sobretot t'has superat amb la pressió, no? O sigui, amb la pressió t'ha aixecat, o sigui, t'ha asfixiat i per fer la pressió, si tu tens convenciment de fer-la, doncs, home, Dembélé és molt ràpid i fa posició
d'esprit. I pressiona.
Sí, però els que han jugat avui a dalt pressionaven amb tanta energia com Dembélé.
Sí, total.
Ahir a la prèvia feia la sensació que Luis Enrique tenia perfectament estudiat el Barça des de l'elogi, vull dir, va tenir molt elogi al Barça, però que el tenia molt ben estudiat, que sabia com s'havia de jugar. Avui a mi el PSG m'ha semblat un equip superior.
Un altre nivell.
O sigui, no una cosa estratosfèrica, però un altre nivell al Barça. I mira que el Barça de Flick a mi m'agrada molt. I quan acabi Flick l'etapa de Flick al Barça, que vingui Luis Enrique. Que ara mateix no. O sigui, és dels millors entrenadors. Vaja, que
ara mateix. Tocarets.
Jo no sé com ho ha fet, però, per exemple, jo tinc la sensació que una cosa que ha fet avui Luis Enrique és intentar anul·lar al màxim Pedri i De Jong.
Ja
ho ha dit, ho hem intentat. Però és veritat que li ha pres al Barça la batuta, no? Sí, Pedri De Jong, aquesta parella que estàvem elogiant.
Avui el Pedri del partit ha estat Vitinha, per mi. Vitinha ha estat al migcampista. Ha tingut una errada, sí, però vaja.
Segons la intel·ligència artificial, les intervencions de Pedri avui només 53, molt per sota de les que el Carles acostuma a assenyalar partit rere partit. Són 13 minuts menys de partit dels que ha jugat, avui, però en tot cas, volum escàs avui.
És el primer dia que no es pot dir allò de sempre el que juga millor és Pedri.
Si és que no l'han deixat jugar.
I després, a més, doncs, d'altres fan coses, no? Però no, avui no.
Tampoc et sabria dir qui ha estat el millor del PSG, eh?
Luis Enrique.
Nuno Mendes, déu-n'hi-do. No? Déu-n'hi-do. Em sembla que li han donat l'MVP, oi? Em sembla que sí.
Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè és, o sigui, a més, t'avisa amb la jugada de la targeta. Ja, Raf és una màquina.
Raf és un lateral espectacular.
Sí, sí. Bé, té un equipàs i ha construït un... Jo crec que una obra molt interessant futbolísticament, perquè és moderna, és evolucionada i tens la sensació que continua creixent. Com ha dit la Laia, més, avui hi ha hagut una resposta emocional molt concreta, no?
El segon gol no l'ha celebrat gens. No, és que no som un res. I després, quan ha acabat el partit, que tots els jugadors del PSG fan allò d'anar a acomiadar-se i agrair a l'afició, i també van els tècnics i tot l'estaf aplaudia, i Luis Enrique ha fet un segon, tercer pla, vull dir, jo molt conscient segurament de fa dos anys com ho va viure.
D'aquell descontrol, aquella sensació que va tenir ell, que allò el va superar, que no va controlar emocionalment el moment, i jo crec que ho tenia molt clar i sabia que avui, que no és una eliminatòria i que era un partit de la fase de Lliga, podia dominar una mica l'escena. Bé, doncs, així estem, que bany de realitat, li podem dir, el que ha passat avui?
Sí, però també hi ha una cosa molt important. Avui ha vingut el millor equip d'Europa. Clar, això no és, no, o sigui, no és que, ostres, és que ara vindran aquí els Bayern, Chelsea, City i Liverpool i faran el mateix. No ho sabem, no ho sabem.
Però
avui
aquí,
ha vingut l'excepcional.
Quin equip et ve aquí a passar per sobre teu?
L'any passat, o sigui, no en va venir cap d'aquests.
Però una cosa,
el Bayern.
Han pogut passar
però
per sobre.
Però no et va passar per sobre, el Bayern.
No se n'han pogut fotre cinc, eh?
Perquè no tenien els bons.
Bueno, bé, però que estem dient que ens han passat per sobre, que els jugadors fins i tot tenen aquesta percepció, però el resultat és correcte, és just.
Els últims 60 minuts jo he tingut aquelles sensacions que teníem fins fa dos anys.
Avui aquí amb Dembélé, Udué, Kvaratskhelia...
Jo he trobat a faltar Joan García, és el que més he trobat a faltar.
Bueno, és que el trobaràs a faltar tot el mes, clar.
L'he trobat a faltar.
És que l'1-2 no sé, és un contra un, però li passa prop del braç.
I tant.
Xuta fort, està molt a prop.
La diferència amb Stensen és que Stensen no et guanya partits, no et guanya punts. És un porter que atura el correcte, és veritat. Però aquell porter que et canvia un partit, que tampoc l'ha tingut el PSG en Chevalier avui, però avui l'hauríem agraït, perquè justament...
I en la sortida de pilota, també.
Bé, aquestes passades que fa, que en lloc de començar sent molt precís, llença la pilota cap allà i diu, té, espavila amb això, a veure què fas.
Sobre el segon gol, alguns oients ens estan avisant a través de les xarxes.
Sí, ens han dit que sembla que el jugador del PSG està avançat, com si estigués en fora de joc.
És a dir, que el frame que es cull al VAR per retirar la línia, la pilota ja ha sortit del passador. I s'entén, ara que el frame interior, quan hi ha l'últim contacte, el rematador podria estar una mica avançat. A mi no m'ho sembla.
Però jo crec que sempre aquí...
A mi no m'ho sembla.
No s'ha de mirar el contacte, sinó on està la pilota, sempre.
Sí, clar,
pilota,
però...
Jo crec que la pilota sempre està per davant.
Doncs llestos.
Doncs amb la polèmica arbitral i el frame ens quedem, perquè ha arribat el Bru que vol preguntar. Primera.
Res a veure amb el partit, va. Bernat Coll, en una tanda de penals, quins 5 jugadors faries xutar? Lewandowski, Rashford, Pedri, Olmo
i el Bo. I et deixes el Bo.
I el Bo.
Lamin, sí. Per tant, en una pròrroga, aquests 5 han d'acabar.
Vinga.
Segona.
Aquesta pel Campos, va. Si torna al Chelsea però et diu que els 60 milions són per Dani Olmo, què els dius?
Si torna al Chelsea...
Per fitxar Dani Olmo?
No, me'l quedo.
Te'l quedes, eh? Aquí no, tu no baixes, eh? Del
tren. Del vaixell, no.
No, eh? Molt bé. Doncs Chelsea cap a mitja volta i cap a casa. Tercera.
I acabo amb la Sònia. Si marxa Flick aquesta temporada i se t'ofereixen Guardiola i Luis Enrique, amb qui et quedes?
És boníssima aquesta,
És boníssima i et toca tu, a més.
No, però et diré que...
T'has de mullar.
Et diré que Luis Enrique, perquè les segones parts, si han acabat molt bé, no són mai bones. I la Guardiola va acabar millor que la de Luis Enrique.
Impecable.
No saps com t'han sortit, això.
Impecable, Gelmà. Doncs que vingui Luis Enrique. Sònia Gelmà tria Luis Enrique.
Sí, perquè li vagi pitjor a Luis Enrique, vol dir.
Bé, no, perquè la de Luis Enrique és millorable. La de Guardiola no.
La de Guardiola és perfecta. Molt bo l'argument. Molt bo.
Està ràpid aquí.
Sí.
No?
Ràpidíssim. Aquestes hores i la tria és ràpida,
La pregunta és, us l'heu creguda?
Li ha quedat maco,
Va, al Mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Hem tingut uns minuts molt bons, la mina ens enamora, hem generat més ocasions i hem dominat la primera mitja hora. És increïble la seva pressió. Luis Enrique, quin tros d'entrenador. Ells agafen el timó a l'últim quart, molta igualtat a la primera part. Intento que no em pugui la bufanda, però crec que és just un gol per banda. Entrava la mina, és la segona groga, l'àrbit li perdona, fill de la droga. Quin partit més complet, quin futbol més obert. Sona tan bé aquest concert, a mida que avança, però el PSG és superior, fa canvis flic, estem tenint bastanta sort. El col·legi signa l'empat, es veu venir la derrota. Lucho té tothom endollat, estem dos esglaons per sota, pressionant millor i sobretot mouen millor la pilota, i a mida que madura el partit, això es nota. I estaria bé tenir una grada d'animació, no pot ser que els britans cridin més que la nostra afició. Passen els mesos, molaria tenir una solució, però uah, per mi avui no hem fet un mal partit, ens hem trobat davant millor equip, i a vegades no, però jo majoritàriament a l'esport guanya el millor.
Guillem, no quedes gaire tocat, doncs, eh?
No, noi, hem de treure la nostra millor versió i esperar que el nostre equip segueixi fins al final.
Bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries.
El Barça ha perdut el primer partit de la temporada per 1-2 a l'últim minut contra l'actual campió d'Europa, el PSG. Tornem diumenge, Sevilla-Barça, l'últim partit de Lliga abans de l'aturada. A les 4, un quart de 5, el partit, des d'una hora abans, la TET. I a partir de les 6, demà, especial matí de Catalunya Ràdio. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja saben què és sentir-se protegides. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb les nostres assegurances MyBox i l'alarma al mateix preu mensual durant els 3 primers anys. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa't a caixabank.cat.